Camins del Pla i la Muntanya.
La natura té fenòmens hipnòtics, captivadors. Així com una llar de foc que ens embadaleix i ens fascina, també ho aconsegueix el seu oposat, les glaceres. El crepitar de la llenya quan es petega al foc és comparable als sons que emeten les glaceres amb els rajos del sol d'un migdia tòrrid. Aquestes masses de gel de gran bellesa tenen un poder magnètic, un fenomen, però, extremadament fràgil que viu un retrocés imparable. Sí, les glaceres desapareixen, s'extingeixen, s'enfonen entre els dits. Reconeixem-nos, doncs, en aquesta situació i descobrim en quin punt es troben les últimes glaceres dels Pirineus. Comencem descobrint d'on sorgeix l'interès per les glaceres del primer convidat, el glaciòleg Jordi Camins.
Va sorgir d'una curiositat d'un nen petit, que anava de vacances als Pirineus amb els seus pares i a dalt de la muntanya veia una congesta que tot i la molta calor que feia els estius, doncs quan hi arribava hi era, i quan marxava de vacances al cap de dues setmanes encara hi era, i així aquell any, l'any següent i l'altre. Llavors aquell nen petit va pensar que allà passava alguna cosa estranya i que quan seria gran ho aniria a veure, què és el que realment passava perquè amb aquella calor, aquella congesta no es fongués, no? I a partir d'aquí va sorgir l'interès de les glaceres, doncs demanant molts llibres, perquè internet no existia, els que tenim una edat hem viscut sense internet, i remenar molts llibres, biblioteques, llibreries antigues, i a partir d'aquí doncs vaig conèixer les glaceres de tot el món, a partir dels llibres, vol dir que de molt petitet em vaig començar a dedicar a la glaciologia.
El Jordi Camins va néixer i viu a Igualada. Professionalment s'ha dedicat en el passat a l'administració d'empreses i des de fa molts anys a la glaciologia. Com a glaciòleg, entre els anys 1982 i 1985 va inventariar i catalogar la totalitat de les glaceres Pirineus, fent-ne fins avui el seguiment constant de la seva evolució, i amb motiu d'aquests treballs i la seva tasca divulgadora ha estat guardonat amb el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. És membre del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya i en l'àmbit internacional col·labora en diverses unitats i webs educatives europees.
Qui millor que ell per definir què és una glacera?
Gel glacial en moviment. Aquesta seria la definició simple. Gel glacial. Hi ha dos tipus de gel. Un és el gel ordinari, que és el gel que tots coneixem, que és l'aigua líquida, sotmesa a temperatures inferiors a 0 graus, que es converteix en aigua en estat sòlid. L'exemple més clar que tenim són els glaçons del congelador de casa nostra. També una piscina que es congela a l'hivern, un estany als Pirineus o el riu que es glaça, això és gel ordinari. També seria gel ordinari el que majoritàriament ocupa l'Àrtic, el que anomenem la banquisa, que és l'aigua de mar congelada. Hi ha un altre tipus de gel, que és el gel glacial, que és el de les glaceres. El gel glacial no es forma a partir del fred. El gel glacial es forma a partir de les grans acumulacions de neu. Si cau una nevada, posteriorment una altra sobre, i com sabeu, habitualment les nevades, no sempre, però habitualment, són de neupols. La neu és pols perquè està molt barrejada amb aire. Llavors, quan tenim aquesta capa de neu que queda soterrada sota altres capes de neu, la pressió de les capes superiors sobre aquella capa inferior fa que vagi perdent aquest aire que té acumulat i que en un període aproximat d'entre 7 i 10 anys aquesta neu es compacta de tal manera que es converteix en gel glacial. I després, sí, el fred és el que conserva les glaceres, conserva el gel glacial, però l'origen prové de la neu. S'anomena glacera quan realment aquest gel d'origen glacial té moviment. Quan té moviment i per què? Té moviment a partir de la gran acumulació. Quan s'acumula molta quantitat d'aquest gel, comença, com a conseqüència de la força de la gravetat, a lliscar a poc muntanya avall. I aquest lliscament fa que formi aquelles llargues llengües de gel que tots hem vist.
En Entre 1982 i 1986, Jordi Camins va inventariar totes les glaceres dels Pirineus. En aquell moment hi havia un total de 93 aparells glacials, formats per 50 glaceres i 43 congestes de gel. Actualment, als Pirineus queden 17 glaceres actives i 26 congestes de gel, una extinció que ha avançat a ritme implacable en els últims 40 anys.
Mira, la dècada dels anys 80, del 80 al 90, se'n van extingir dos aparells, del 90 al 2006, del 2000 al 2010, 10, del 2010 al 2020, 15, i en els darrers 3 anys seran extingint 9. Fixeu-vos per dècades, doncs 2, 6, 10, 15, i només doncs, del 2000 al 2023, 9. Què passarà d'aquí 20 anys? Doncs mira, aproximadament d'aquí uns... posem poc més de 10 anys, posem una data al 2035, que sempre dependrà de com siguin els estius, si són doncs extremadament càlids o no, però aproximadament d'aquí una dècada, per fer-ho fàcil, cap d'aquestes 17 glaceres serà activa. Per tant, no seran glaceres, passaran a ser congestes de gel, perquè no tindran el gruix suficient per desplaçar-se muntanya avall. Serà gel immòbil ja. I cap al voltant del 2050 no hauria de quedar gel glacial als Pirineus. Es produirà l'extinció total de les glaceres dels Pirineus si doncs, no hi ha un canvi de situació que de moment doncs, no es preveu.
Plou més plom sobre mullat. Sent l'olor a cos cansat.
Però com hem arribat fins aquí? Ens ho explica l'Anna Moreno Caballut, una científica titular de l'Instituto Pirinaico de Ecología del CSIC.
Bueno, nosotros ahora hay que tener en cuenta, si lo miramos con perspectiva geológica, ¿no? De muchos años, con una perspectiva temporal larga, hay que tener en cuenta que estamos en lo que llamamos un periodo interglacial, que es el Holoceno. Este periodo comenzó hace 11.000 años ya, o sea que llevamos 11.000 años en teoría de un periodo cálido, ¿no? Entonces dentro de este periodo cálido ha habido avances y retrocesos glaciares, y como comento, este último periodo natural de avance glaciar, que fue la pequeña edad del hielo, acabó ya. Entonces, dijéramos que lo lógico es que esos glaciares vayan retrocediendo, ¿no? Lo que dijéramos que se sale un poco de la variabilidad natural y lo que estamos observando de una manera es que se está acelerando ese retroceso glaciar. O sea, estamos viendo que desde la pequeña edad del hielo hasta aquí, en estos 150 años, no ha habido un retroceso progresivo de los glaciares gradual, dijéramos, sino que desde los años 80 se ha acelerado de una manera muy rápida. Pero las causas de esta respuesta, de esta fusión del hielo glaciar, tienen que ver claramente con el aumento de temperaturas. Tenemos cada vez pues una temperatura mayor año a año en los Pirineos. De hecho, en el Pirineo podemos ya decir desde hace un par de años que se han superado el grado y medio de temperatura de aumento por encima del periodo instrumental, lo cual pues nos sitúa en un contexto claro de calentamiento, ¿no? Eso pues es normal que afecte a los glaciares y esa es la principal causa.
Anna Moreno ha basat la seva trajectòria en la paleoclimatologia, és a dir, l'estudi del clima en temps passats, cerquen com s'han produït els canvis climàtics del període preindustrial, un temps en què no hi havia eines per mesurar, només es podia estudiar a base de registres indirectes. Un d'aquests són les glaceres, que ens poden dir com era el clima de fa centenars i milers d'anys. Així doncs, remuntem-nos al punt zero. Quin és l'origen de les glaceres als Pirineus?
Bueno, los glaciares del Pirineo, al igual que los glaciares de otras zonas del mundo, su origen está asociado a lo que hemos conocido durante el Cuaternario, ¿no? Durante los últimos 2,5 millones de años, su origen está asociado a los ciclos glaciares. Hay periodos en los que, pues debido a cambios en la órbita planetaria y a la cantidad de CO2 y a otros efectos de cambio climático natural, pues hay periodos más fríos, que lo que hacen es que, bueno, pues que se vaya acumulando más nieve y que además haya temperaturas más bajas y esta nieve vaya pasando a hielo, y eso pues va ocurriendo en la cabecera de los valles y se forma esta lengua de hielo que es un glaciar y acaban avanzando, ¿no? Ese es el origen de los glaciares. El último máximo glaciar que tenemos en los Pirineos es de en torno a hace 60.000 años, es cuando tenían esa máxima extensión, y desde ese momento van retrocediendo. Cuando un glaciar retrocede o se queda estabilizado en un sitio determinado del valle, lo que hace es dejar lo que llamamos una morrena, que es un depósito de la cantidad de rocas y de todo el material que ese glaciar ha arrastrado. Al retirarse el hielo, ese material rocoso se queda, ¿no?, formando como una pequeña montaña, una pequeña colina. Pues esas morrenas las podemos datar. Podemos saber su edad por determinadas técnicas de datación. Normalmente utilizamos unos isótopos que se llaman isótopos cosmogénicos, que nos van a hablar de cuánto tiempo lleva expuesta esa roca desde que se marchó el glaciar, y nos da una idea de la edad en la que eso ocurrió.
Vostè va liderar un estudi sobre la glacera del Monte Perdido, on va arribar a la conclusió de que havien sobreviscut a èpoques caloroses com les de l'Imperi Romà. Ens pot fer un repàs històric de l'evolució de les glaceres Pirineus?
Sí, mira, pues desde ese momento que hemos dicho del máximo avance en torno pues a los 60.000 años, a partir de ese momento pues los glaciares van retrocediendo, ¿no?, en diferentes pulsos, y bueno, nos plantamos en lo que sería el periodo interglacial del que hablábamos antes, el Holoceno, este que ocurre desde hace 11.000 años, y ahí pues bueno, ha habido momentos que sabemos que los glaciares avanzaron. Hay un periodo que es frío que se llama el neoglacial, como el nuevo glaciar, el neoglacial, en que los glaciares avanzaron. No mucho, o sea, no bajaron otra vez por los valles, ya estaban, digamos, cerca de las cabeceras, pero sí que hubo unos pequeños avances. Y en el Monte Perdido, por ejemplo, en toda esta zona del Balcón de Pineta, donde está el lago de Marboré y tenemos, dijéramos, la vista, ¿no?, directa del glaciar de Monte Perdido, pues allí vemos dos cordones de morrenas, ¿no?, dos cordones morrénicos. Uno es de esta edad, del neoglaciar, de hace casi 7.000 años, y otro es de la pequeña edad del hielo. Entonces nos marca dos momentos en los que hubo avance glaciar y el hielo se estabilizó ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos interesaba saber, por comparación, sobre todo por dar un contexto temporal a este calentamiento de nuestros días, nos interesaba saber qué le había pasado al glaciar de Monte Perdido durante otras épocas cálidas. Sabemos, por otro tipo de registros, que tanto el periodo romano como un periodo de la Edad Media, en torno al año 1000, fueron periodos cálidos, y claro, no teníamos ningún dato de qué había pasado con el glaciar de Monte Perdido en esos periodos. Entonces tuvimos un proyecto en el que lo que conseguimos fue obtener muestras de hielo del glaciar. Mediante sondeos, mediante pequeñas muestras, pudimos datar esas muestras, o sea, saber la fecha en la que de ese hielo, ¿no?, en la que se depositaba ese hielo, y así reconstruir un poco la historia del glaciar de Monte Perdido. Y las conclusiones de ese estudio, pues es que el glaciar existía desde hace 2.000 años, ¿no?, de ese periodo romano que decimos que es más cálido, pues bueno, si hubiera habido un romano en el Balcón de Pineta y hubiera estado mirando hacia el glaciar, hubiera visto un glaciar como el que veríamos hace unos años, ¿no? Después, durante el periodo de la pequeña edad del hielo, ese glaciar avanzó mucho y llegó hasta estas morrenas que te comento, que están también en el Balcón de Pineta, y en el periodo medieval el glaciar volvió a retroceder. Lo que sí que sabemos es que ese glaciar no llegó a desaparecer, o sea que resistió, como decimos en ese trabajo, resistió a periodos cálidos anteriores, el periodo de la Edad Media y el periodo romano. Y eso nos da una idea de que el calentamiento que estamos sufriendo hoy en día y de que está haciendo que el glaciar retroceda de una manera tan rápida, pues es excepcional en estos últimos 2.000 años, porque otros periodos que hubo cálidos pues no fueron tan dramáticos, ¿no?, para la historia del glaciar.
Yo no sé si tinc país, tinc el meu poble.
D'acord, les glaceres als Pirineus i a gran part del planeta tenen una data de caducitat força curta. Però quines conseqüències pot tenir per la vida, els ecosistemes i els humans la desaparició de les glaceres?
Mira, la desaparició de les glaceres, si ens depèn molt de l'indret on són aquestes glaceres i de l'ús que en fa la humanitat de l'aigua que prové del desgel de les glaceres. Per exemple, els Pirineus no ens representarà altra cosa, doncs, un canvi en el paisatge i, doncs, la lamentable desaparició d'un element que forma part de l'ecosistema, no?, que és el gel, que cada vegada està més reduït i que, com hem dit, l'any 2050 desapareixerà del tot. L'aigua que utilitzem del desgel dels Pirineus, la de les glaceres en concret, no ens soluciona res d'efectes hídrics a la població de Catalunya ni del resta d'indrets, de comunitats, doncs, que estan envolten els Pirineus. Per nosaltres, per tots, és més important, quan a ús d'aigua, que nevi de manera extensa al Pirineu i abundant, per tant, que hi hagi abundants gruixos, i que la primavera es desglaci aquesta neu que hi ha. Però les glaceres no aporten pràcticament res. Si desapareguessin les glaceres, per exemple, de l'Himàlaia, cosa que no es preveu en un llarg període de temps, sí que estan en regressió, però no en desaparició, doncs aquí hi hauria molts indrets a l'Àsia on tindrien problemes, perquè grans rius, com per exemple, no sé, l'Indus, doncs s'alimenten de les glaceres de l'Himàlaia, no? Aquí sí que tindrien greus inconvenients. De totes maneres, si parlem del planeta, pròpiament dit, la desaparició d'aquestes glaceres al planeta no li representa cap problema de grans dimensions. El planeta, el nostre planeta, ha viscut en moltíssimes ocasions de gels més importants que els que veiem ara. Inclús, encara que això no es coneix, en èpoques recents, en els darrers 10.000 anys, hem tingut períodes, 10 períodes en concret, en què el gel ha tingut dimensions inferiors a les que té actualment en tot el planeta. I més de la meitat d'aquests 10.000 anys hem tingut glaceres menys extenses que en l'actualitat. El gran problema de tot això és que en aquest moment el causant en som nosaltres. Aquesta és la gran diferència que hi ha amb les anteriors vegades que ha passat. Què passarà al planeta, què passarà als ecosistemes, què ens passarà a la humanitat? Doncs el que ha passat sempre al llarg de la història, que qui s'adapti, doncs evolucionarà i tirarà endavant, i qui no s'adapti a aquesta nova situació, doncs s'extingirà, com ha passat a la història geològica del nostre planeta tantes i tantes vegades, no? Per tant, és un problema d'adaptació i és un problema d'intentar resoldre. El planeta en si no li passarà res.
Vine, fora fa fred, prepara un te. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles, la claredat al teu mirar. El nostre món damunt la taula, hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar.
Les glaceres són un fenomen natural que han seduït fotògrafs d'arreu del món, que han capturat la seva transformació constant. Un d'ells és el Pepe Molina Cruz.
El Pepe és llicenciat en Humanitats, postgraduat en fotoperiodisme i pilot de drons. Professionalment s'ha dedicat al fotoperiodisme i al món de la imatge. Com a professor i com a fundador d'empreses dedicades a la postproducció i a l'edició de vídeo i com a creador de continguts o servei d'empreses o propi. Per aquest últim aspecte l'hem portat avui, perquè actualment treballa en un projecte que porta per nom Evanescence, Los últimos glaciares, i que té per objecte documentar la desaparició dels últims glaciars a la Terra.
Bueno, yo estaba realizando otro tipo de proyectos, yo hago proyectos de reportajes, documentales, trabajaba en prensa, etcétera. Entonces, bueno, surgió la oportunidad de trabajar con un fotógrafo que estaba haciendo un trabajo con un fotógrafo, Fernando Moleres. Esta vez estábamos con la publicación, con El País Semanal, para trabajar en Islandia sobre unos glaciares, ¿no? Entonces, cuando vi aquellos masas de hielo y aquel espacio tan bello, pues bueno, la verdad que me sufrí un shock, ¿no? Me gustó un montón esa, sobre todo a nivel visual, ¿no? Y llevaba tiempo queriendo involucrarme en un proyecto a largo término, algo que para mí valiese la pena, que pudiese desarrollar durante mucho tiempo. y lo encontré ahí, lo encontré en Groenlandia en ese viaje. Sí, a partir de ahí es cuando me dedico exclusivamente a trabajar en estos entornos, ¿no?
Aquest projecte el va iniciar ara fa 8 anys i des de llavors, en col·laboració amb diverses institucions i fundacions, ha estat capturant la desaparició dels glaceres d'arreu, explorant també les conseqüències que deixa en l'entorn.
Jo empecé sin tampoco demasiada, digamos, estructura o pretensión, pero una vez empecé a trabajar me di cuenta de que lo que necesitaba este proyecto era tiempo, y entonces eso me gustaba porque me involucra mucho y sobre todo porque tenemos una forma de trabajar también como muy, muy, muy deprisa, todo tiene que ser ahora no vemos más de 45 segundos, o sea, todo tan rápido que quería también parar un poco, desarrollar algo durante una época muy, muy extensa de mi vida, ¿no? Y a raíz de ahí comienzo a trabajar y veo que lo necesario para esto es, sobre todo, no quedarme con una visión tanto a nivel geográfica de latitud, como tampoco en respuesta, sin hablar con el máximo de gente posible, ¿no? Y la verdad que no tengo prisa y cuanto menos prisa tengo, mejor trabajo.
El 1909, el pilot aeronàutic i fotògraf Edward Spalterini va fotografiar i cartografiar les principals glaceres dels Alps en un vol amb globus aerostàtic. Ara, Pepe Molina hi torna per fer una comparativa amb les fotos històriques de principis del segle i el seu estat actual. També ha viatjat fins a l'Antàrtida, l'Argentina, Xile, Groenlàndia i Islàndia per crear un documental i amb una càmera 360 graus ha creat un documental immersiu que explora les campanyes d'investigació a zones polars. Aquestes són només algunes de les parts d'Ivanescence. Ens explica les dificultats i els reptes d'aquest projecte.
Yo trabajo de una manera que necesito sobre todo un equipo que no sea muy, muy pesado, porque, claro, ahí tienes que andar mucho, estás en condiciones complicadas, evidentemente mucho frío, las baterías duran menos. A nivel producción, yo siempre primo la movilidad a llevar grandes infraestructuras también por tema económico, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que he intentado es tener la capacidad y la libertad de trabajar en estos proyectos como yo los sintiese, ¿no? O sea, prefiero trabajar en otros ámbitos o hacer otro tipo de reportajes para guardar económicamente esa bolsa y poder ir a estos sitios y trabajar como a mí me gusta, ¿no? Que es trabajar un poquito más despacio, intentar estar más tiempo, conocer mucho en preproducción la historia anterior. Y bueno, eso fue como en la primera fase, ¿no? A raíz de toda esta compaginación de varios reportajes, sobre todo del cortometraje de Melting Landscapes, que es el más redondo, ¿no? El más cerrado, a partir de ahí ya con esta presentación con esta carta de presentación ya pude entrar en diferentes proyectos más específicos, como con el CSIC o con la Fundación de Sense of Silence, ¿no? Y cosas que pueden surgir ahora. Y bueno, sobre todo ahora, en este punto, a día de hoy, lo que me interesa es realizar otros 3-4 capítulos de momento para terminar un poco con el proyecto y ya ponerlo en una fase de difusión más potente, ¿no? En el que podamos ver en un conjunto diferentes latitudes de la Tierra y a modo, repito, yo soy, digamos, visual, ¿no? No dejo de ser un productor audiovisual que trabaja con el paisaje, que me gusta transmitir sensaciones más que hechos, ¿no? Intento trabajar con la belleza de estos sitios para que sea la propia persona que puede ver los trabajos la que se tienda a hacer ciertas cuestiones, qué podemos hacer, qué está pasando, y con eso ya habrá otras acciones.
Ah. I can see you standing honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all.
Les glaceres s'estan desfent davant dels nostres ulls i nosaltres hem estat causants d'accelerar aquest procés. Què podem fer per aturar i revertir, si és possible, la situació actual? Jordi Camins.
Tothom és molt pessimista en aquest aspecte, jo no ho soc tant, el que passa que sí s'ha d'actuar. Tenim uns nivells de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, fonamentalment de diòxid de carboni, que en aquests moments estem a 421 parts per milió, exactament avui. Posem 420 per arrodonir. La que ens correspondria amb el cicle climàtic càlid que vivim normalment ara, en aquest moment, serien 280 parts per milió. Per tant, de 280 a 420, fixeu-vos que hem augmentat 140 parts per milió. 140 parts és la meitat de les 280 que ens correspondria tenir. Per tant, hem tingut la mala capacitat d'incrementar en un 50% el diòxid de carboni de l'atmosfera. Com ho podem revertir, això? Doncs bé, això el que hem de revertir és fer la transició energètica, que és això que tant s'està parlant i discutint aquests dies, que fa molts anys que es discuteix i que fa molt poc que s'ha començat, que és deixar a poc, perquè molt ràpid no es pot fer, el planeta no el podem aturar, el curs de la humanitat no la podem aturar, a poc, però tan ràpid com puguem, substituir els combustibles fòssils per les energies renovables. Una vegada nosaltres aconseguim l'equilibri, per tant, no emetre gasos d'efecte hivernacle, la pròpia natura ens ajudarà a tornar a la normalitat, i en un període no gaire gran, no gaire llarg. El que passa que hem de ser capaços d'això, hem de fer incrementar doncs, el consum d'energies renovables i reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle pels combustibles fòssils. Quan fem això, la natura, si a més doncs carreguem els boscos, lògicament, si anem cremant les selves i es va cremant el bosc boreal, doncs malament, no? Però el bosc boreal, per exemple, que és el bosc que tenim al voltant de la zona àrtica, del cercle polar àrtic, parlem de Canadà, d'Alaska, parlem de Noruega, de Finlàndia, de Suècia, de tota la part de Rússia. Aquest bosc boreal, a l'estiu, avui dia encara, té la capacitat de reduir 7 parts per milió cada any, durant els 6 mesos d'estiu, el diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera. Per què? Perquè durant 6 mesos a l'estiu treballa 24 hores, fa fotosíntesi 24 hores, per tant absorbeix molt CO2, la converteix en energia i, doncs, lògicament, l'absorbeix de l'atmosfera. Fa baixar 7 parts per milió. Per tant, fixeu-vos que aproximadament en 20 anys, si no hi haguessin emissions, tornaríem a la normalitat. Això no és exactament així, he fet un compte molt simple, però en poques dècades podríem tornar a la normalitat si nosaltres aconseguim ser neutres en les emissions. Per tant, no augmentar el diòxid de carboni de l'atmosfera.
Les glaceres pirinenques, l'últim bastió de gel del sud d'Europa, estan agonitzant. Una pèrdua de patrimoni paisatgístic. Parlar de glaceres i de la seva evolució ens remet al nostre minúscul paper en la història d'aquestes muntanyes.
Camins del Pla i la Muntanya.